desamava ton amat.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. TV3 Ràdio.
Com esteu? Demà és el dia de la poesia, l'oficial, internacional i nosaltres que intentem celebrar-ho cada dia. Avui parlam amb poetesses que tenen publicacions recents i d'un projecte que combina música i versos. Comença la cultura TV3. Benvingut tothom.
I és que la primavera astronòmica ja és aquí. La celebram amb la poesia de Júlia Febrer i de Jèssica Ferrer, la que elles escriuen i també la que llegeixen. També ho celebrarem amb el poeta Pere Suau, que demà presenta els seus versos musicats per Antoni Bujosa i recitats per Pau de Bon a Falanits. I seguirem amb la nova música, la música de Nova Ebussos, el darrer disc de Carlos, que demà el presenta a Santa Eulària. I acabarem amb la nostra agenda amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
Pràcticament les 6 i 12 minuts. Marga Cifres, el control tècnic. Arrencam l'Aviador.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. TV3 Ràdio.
Dèiem ara mateix, demà dissabte és el dia assenyalat com a Dia Internacional de la Poesia. Nosaltres ho volem celebrar amb una mica d'antelació. I podem saludar ja una d'aquestes poeteses que tenen poemari recent o relativament recent. Júlia Febrer, com estàs?
Molt bé, Rafa, molt bé.
Molt bé, i a més molt ben acompanyada, no? Estàs a Sant Santanyí?
Sí. Sí, ara encara no hem començat, però estem a punt. Sí.
I què esteu fent? Conta-li als oients. Hem sentit Tentol ja que està retransmetent des d'allà, però fent-nos 5 cèntims d'allò que estàu fent.
Sí, i d'allà ara començaràs Correder, que comença aquí a l'Iglesi, però acabarem a la casa Vallbonet. I és això, som un bon grapat de poetes que recitarem poemes propis, però també, sobretot, amb homenatge amb en Vallbonet, entre altres.
Un grapat de poetes i poetesses, com li agrada dir a Llucia Pellicer, que també és per allà.
Sí, ara just ara molt ens saludat. Sí.
La nostra estimada, com us ha deixat un àudio explicant com se va acostar la poesia, qui són els seus referents, després l'escoltarem. Com celebres tu, com celebra na Júlia Febrer el Dia Mundial de la Poesia? O és d'aquestes persones que ho celebra cada any?
Sí, jo crec que en el final, jo, per ser per guapa, sent que m'acompanya un poc cada dia, vull dir que realment és com, no és que sigui un dia en concret, però sí que el que troc que és molt guapa és que coincides aquí també en la primavera. I mira, sí, ni que sigui trobar un espai més institucional o el que vulguis, que li facin un pot d'homenatge, ja val molt la pena, perquè també és com permet que altra gent també s'hi pugui costar, pot ser gent que no en el dia a dia, pot ser no llegiria poesia, és una bona excusa. Sí.
Clar, és quan se mor una autora que ens agrada, no? Que evidentment darrere la pena que ens fa hi ha aquesta cosa de reivindicar-la, de recordar-la, que molta gent per aventura la descobreixi i, sí. I clar, això al final fa sí. Afició, no? Utilitzant-te
sí, les coses. Sí, és un poc trist, però això, exacte.
És així.
Sí.
Coneixes la Jessica Ferrer, Júlia? Us coneixeu personalment?
Personalment no mos coneixem, però sí que la segueix, vull dir, ja no tenc xarxes, però sí que la segueix, vull dir, la seva trajectòria i tot això, però no mos coneixem personalment, no.
Idò, vos podeu saludar. Jessica, com estàs?
Hola, bona tarda, com va?
Ets a Eivissa, no?
Sí.
Molt bé. Bueno, jo què sé, també podies estar...
Podia no ser-hi, però hi som, hi som.
Idò, Júlia, Jessica, Júlia, la veritat és que, vos dic una cosa, he tingut l'immens plaer de llegir-vos a les dues darrerament, a la Jessica ahir mateix, que, i avui l'he tornat a llegir perquè m'ha esclatat el cap amb el seu esquelet, allò darrer que ha publicat el tercer poemari, si no vaig errat, i vaig llegir arrel en oïda, Júlia, a partir que vares passar pel programa, en Pau Adell me va escoltar entusiasmat i me va deixar el poemari aquí a la recepció de la ràdio, i la veritat és que he disfrutat moltíssim amb els dos poemaris. Jo crec que fins i tot he trobat elements comuns, més allà que pertanyeu a una generació més o manco similar o la mateixa. Què ha suposat per tu, Júlia, la publicació de Rela Noïda?
Sí, bé, moltes gràcies pel comentari.
Sí, t'ho he escrit, t'he enviat un whatsapp també sí. Per dir-t'ho.
Sí, m'ha agradat
aquestes
molt.
Coses s'han de dir, sí.
Sí. Però diré que en el final, per exemple, un premi com aquest, que és Miquel Àngel Riera, en el final, clar, en la publicació i tot això, com que és més fàcil accedir en aquest camp literari, no? Vull clar. Dir que a vegades és això, pot ser bastant hermètic entrar-hi, si és amb autoedició o si no tens una porta com aquesta. I ja és la veritat que és això, com per això la publicació ha estat poder accedir en això, ni que sigui, per exemple, avui també poder recitar aquí... Com l'altre dia vaig conèixer en Llucí justament a un recital de Menorca.
Sí.
Vull dir que en el final t'obri portetes. Sí, es posa't més, però en el final... Sí, bé, això per una banda i també per l'altra. En el final que persones, per exemple, com tu, o ja que sé, persones que en el final t'hagin llegit i hagin gaudit d'això, també això és el que m'ha agradat més i amb el que m'ha quedat.
Clar, tu has guanyat el Miquel Àngel Riera, la Jessica ha guanyat ni més ni menys que el Maria Mercè Marçal.
Sí.
Els premis ja saben que serveixen, de vegades tenen una dotació econòmica que mos van bé per continuar escrivint i donar-nos sí. Una mica d'aire i de temps. És un reconeixement, a més, si el jurat, que normalment és així, està composat per gent, diguem, de l'ofici més encara, no, Jessica? Jo supos que guanyar també un premi te dona com empenta, no?
Sí, totalment. I és interessant això que dius, a més, de jurat, perquè jo quan em vaig presentar l'any passat en el Premi Maria Mercè Marçal, ho vaig fer en una part, quan vaig veure qui era jurat, que eren totes poetes que he llegit, que m'agraden, sí, sí. Que he llegit moltíssim, sí. I ja només pensar que aquestes poetes que m'agraden, que podrien llegir aquest llibre, ja era com que em feia il·lusió, no? I clar, evidentment, després guanyar-lo va ser com una gran alegria, perquè bé, per tot això que ha dit na Júlia, que ja ho sabem, però sí.
És veritat? Sí, digues, Júlia. No, digues, Júlia.
M'ha fet pensar, sí. Jessica, també que... Vull dir, justament un dia llegia una entrevista a Nadia Malo, no? I deia sí. Això, vull dir, els premis són realment et jurar, no? Vull dir, aquestes veus que te llegeixen...
Total.
I jo crec que és això, i sobretot que guapo quan també coneixem, bé, o intuïm o coneixem les persones del jurat i el que dius, no? Vull dir que aquestes persones que tu admires després te trien, això crea molt.
Que guapo. Nalaia, que era jurat, si no m'equivoc, del Premi Mercè, de Maria Mercè Marçal, i no sé si també del Miquel Àngel Riera, Júlia.
Miquel Àngel Riera no, però una Laia jo de saber qui l'admiri
i
vaig veure que era de Maria Mercè Marçal, sí.
I li agrada allò que has fet, segur. Anem a, sense forçar gaire, jo he trobat que totes dues apel·lau un poquet a la, o bastant a la subtilesa, aquelles imatges que evoquen més que descriuen. Allò me sembla que fer això, per fer això es menester observar molt bé. Jo no sé si vos considerau grans observadores o vos obligau a observar perquè sabeu que d'allà pot sortir després un material, diguem, poètic. Jessica, per exemple.
Mira, jo la veritat és que no em considero una bona observadora. De fet, estic envoltada de persones que són molt més observadores que jo.
Sí.
Però és veritat que sí que és com una pregunta recurrent, no? I que crec que deu ajudar molt, no? Poder tenir aquesta capacitat, aquesta sensibilitat cap als detalls, però jo no la tinc. Jo crec que la meva relació amb l'escriptura és molt més intuïtiva i és com que aquestes imatges que puguin sorgir, no? És a dir, deuen ser coses que he observat i que han passat per davant jo en algun moment, però que s'han quedat en un lloc molt inconscient.
S'han quedat a l'hipotòlam i després has pogut donar-li sortida.
Clar, i després apareixen, no? No és com, ah, sí, perquè he vist això i m'he quedat pensant. Em passa poc, o sigui, o de vegades sí que me'n recordo alguna cosa de lluny, però com que en el meu cas és més durant l'exercici d'escriure que sí que surt tot això, no? Per tant, és com, ostres, puc no sabre de què escriure, que si m'hi pos alguna cosa surt, no? I dius, ostres, mira, sí que hi havia alguna imatge amagada, però no em considero una gran observadora, sí, no. a priori.
I tu, Júlia?
M'ha agradat escoltar això que ha dit Jessica. Jo, per altra banda, també crec que... jo sí que m'han dit molt que sóc molt observadora, sí. Però al final... Sí, com aquesta mirada més encuriosida, però jo veig que en el final sempre m'he cap fixant en les mateixes coses, vull dir. I també m'agrada molt una cosa que diu Antoni Vicenç, que és això, com que sent les coses se li enganxen en els ulls, no? I pot que sigui més inconscient o no, vull dir, jo crec que sí que faig. Comprec molt amb aquesta idea, no? Vull dir, coses que sí que se m'aferren i després les pas per les paraules.
Jo tenia una amiga que també escrivia, era periodista, es va deixar fa uns anys, que si m'enteneu era un obutat, però deia ningú hauria de poder publicar, escriure, pots escriure des de que tens-ho de raó, o prens escriure, però publicar fins als 40, i era un poquet així, allò que també deia un poquet Hemingway, no? que s'ha de viure molt, viscut molt per poder escriure. Jo, llegint els vostres poemes, és vera que crec que per escriure això ho has hagut de viure molt o molt intensament. Jo no sé, no, tampoc us demanaré per la vostra vida personal, però me fa la impressió de que, uau, hi ha molta vida ja darrere d'aquests versos, no? Perquè hi ha capes que dius, no, això s'ha viscut o és molt difícil expressar-ho. Qualsevol de les dues, igual, Jessica, per exemple.
Clar, bé, comento jo. Jo crec que vida viscuda n'hi ha, però tothom té vida viscuda, no? I al final crec que més que haver viscut molt o haver viscut molt intensament és haver pensat sobre coses que has viscut, no? O donar-los en aquestes vivències com un sentit més de... No sé, potser allunyar-t'hi i poder-les observar, perquè no crec que és que perquè hagis viscut més o per més o hagis sofert més o per vagis a escriure millor, no. Com a mínim jo no ho vist d'aquesta manera, però sí que crec que d'alguna manera has de poder-te distanciar una mica d'aquesta experiència per poder-la posar en perspectiva i les paraules, que també són aquesta perspectiva. No sé, Júlia.
Sí, Júlia.
Què penses si tens més intensa?
No, vull dir, al final, Jessica, ja crec que tens molt de sentit amb això que dius, no? De que tots realment vivim la vida d'una manera i segur que també intensitat total nascent d'una manera o una altra, però crec que tens molta raó amb això que dius, al final, de trobar aquest posar-li paraules, perquè també no és estar allà un temps com un manjo pensant en això, perquè tant de bo pot tenir aquest temps, però vull dir, és més com pots posar-li paraules. Sí.
Clar.
Sí, seria això. He pensat una cosa, però m'ha fuit escondit.
després la recuperes. Mira, mentre la recuperes, si vos sembla, ens encanta llegir-la. Jo crec que na Josep Pellicer és una de les grandes de la poesia en català i jo estic enamorat dels seus versos i també és un goig escoltar-la. I ahir, com que teníeu això de Santanyí, no sabia si podria entrar en directe o no, li vaig dir, escolta, envia un àudio. És una mica llarguet, però crec que també passarà el gust d'escoltar na Josep Pellicer explicant com se va acostar la poesia, quins són els seus referents i altres coses.
La poesia entra en jo, diguem, a partir de l'adolescència, 15-16 anys, en què bueno, ja començava a llegir alguna cosa de poesia en espanyol, clàssics, Machado, García Lorca... Rafael Alberti, Alexandre, I també aquella, bueno, aquella mena d'identitat que encara no acabes de, que estàs trobant, no? I aquests també sotracs de doncs, t'agrada un jove i t'agrada un al·lot i no te fa cas i t'agradaria que... Bueno, aquestes històries. Quant a motius inspiratius ara mateix, crec que estic en un període com a d'observació. És a dir, és una mica, no?, des d'un univers un poc junguià, diríem que tenim, que estic ara en sa part, diguem-ne, de superfície, no?, com seria pues, tot allò referit a dades, a rutines, a complir, no?, amb una mica allò que marca la societat, però per una altra banda també ho confront una miqueta a allò inefable, és a dir, pensa en el sentit de la vida, pensa en l'espai interior, no?, que és la intuïció, l'amor, el sentit profund de la vida, és a dir, una cosa confrontada amb l'altra. I me'n dono compte de com en aquesta societat en sa que vivim no cultivam aquesta part més intangible, diguem-ne, més inconscient, no? I de la neurosi que avui en dia ens causa, no? Aquesta, la importància, tota la importància que donem a les dades, en allò que podem quantificar davant la intuïció, l'amor, la creativitat. I bueno, jo estic així una mica amb aquest punt d'observació. El panorama poètic, el manco, quan, el que jo puc observar aquí a Menorca, és que duim un quants anys, i no és la primera vegada que ho comentam, un quants anys realment molt rics, i molt amb bona substància poètica. Estem, els poetes menorquins estan guanyant premis, estan publicant, i de mica en mica la poesia, no sé, jo penso que torna a tenir el lloc que li correspon, no? I que sa gent s'hi atraca i vol sebre, no? Ja sigui mitjançant els llibres, però també amb el Manco aquí a Menorca, amb una assistència bastant multitudinària en els recitals que s'hi ofereixen.
Això és el que en deia Ana Llucia Pellicer. No sé si estàu d'acord, Júlia, Jèssica, amb això darrer que deia, no? Que jo m'agradaria, és la meva percepció, m'agradaria parlar d'un bon moment de la poesia, tant a nivell de lectors i les lectores que s'hi acosten o que continuen transitant, o com a nivell de creació, Jèssica.
Jo crec que sí, jo crec que hi ha molt d'interès de persones que s'apropen a la poesia des de, evidentment des de la lectura, però també des de ganes d'escriure des de diferents llocs i des de diferents, potser, graus de professionalització, si volem parlar sí, amb aquests termes, però sí que és clar que estic d'acord. També penso que una cosa que un fenomen que ara que es dona els darrers anys i que trobo molt interessant és que com que ara hi ha molts espais o molts ambients en què s'ofereixen o tallers d'escriptura o acompanyament a processos d'escriptura de poesia o d'elaboració de llibres, crec que cada vegada també estan com sortint llibres, reculls de poemes molt interessants també com a llibre, perquè hi ha una feina. Jo crec que perquè d'alguna manera s'ha desromantitzat aquesta cosa d'un geni solitari i s'està confiant també més en aquesta escriptura com un ofici i com un ofici que també es fa amb equip, no? Que pots confiar en persones, siguin amigues o sigui una mestra que t'acompanya en aquest procés. No sé, crec que això és un punt que és interessant i que trobo que afavoreix la qualitat també de molta poesia que es publica ara.
Júlia, t'hem de dir adéu perquè estàs enmig d'un acte i gràcies per dedicar-nos aquests minuts a propòsit del Dia Mundial de la Poesia, que és demà, que sigui molt profitós aquest homenatge a Blai Bonet i que vos ho passeu molt bé també.
Moltíssimes gràcies, encantada també, Jessica, i em sap greu que ara passen motos.
Vinga, no te preocupis, jo, Ferrada. I recomanem Arrel Anoïda, perquè la veritat és que és un poemari preciós. Un poquet en el fil d'allò que deia na Llucia, ja sí que te consideres com a part d'una onada de poetes, poetesses que tenen en comú ja xar un poquet més de la teva generació. No sé, haver crescut en un temps de convulsió, d'incerteses, tenir la necessitat de parlar, per exemple, d'identitat, de determinats temes, cercant la poesia, no sé si respostes, perquè això és molt complicat, però el manco com un crit amb el qual expressar-se.
M'identifico amb tot això que dius, però no ho relacionaria com una, com que sigui una característica actual, ni d'aquí, perquè jo crec que hi ha moltes literatures on això es dona i s'ha donat fa temps. Jo, per exemple, últimament he estat llegint diverses autores, poetes uruguaianes,
sí,
sobretot de que han escrit durant bona part del segle XX, i aquestes mateixes ocupacions i preocupacions que escrivim, elles ja les escrivien en els anys 60, no? Per tant, no crec que sigui tant d'ara en altres, sinó que és com una temàtica que interpel·li, que quan t'hi poses això passa, no? Potser en... Sí. Em quedaré amb això.
Ja han entrant un poquet amb Exoesquelet, que repeteix que la veritat és que m'ha encantat. M'agrada molt, per exemple, com utilitzes la repetició. Tu diràs, bueno, la repetició és un recurs molt comú en la poesia, però jo crec que tu ho fas d'una manera una mica diferent. Si me permets, vaig a llegir un trosset del poemari. Si el món és un incendi, si el món ha de ser un incendi, si el món ha de ser aquest incendi, no hem de més ter un desig únic per aïllar-nos i ser nostre. Si el món serà un incendi, si el món ja és un incendi, si el món ha de ser aquest incendi. Això me funciona com una mica de metrònom, que li dona un ritme, que fica el lector també més endins del poema encara. Clar, això te surt de natural o vas cercant aquestes repeticions?
Això és un... com, diguem, jo crec que en cada llibre o projecte en què estic s'han donat recursos diferents sense que jo els hagi anat a buscar explícitament. No és que hagi dit, ai, ara en aquest llibre vull posar-hi repeticions,
ja.
No? Sinó que és una cosa que al final en els processos de recerca s'ha acabat donant. I en aquest cas sí que és un recurs que es present al llarg de tot el llibre, que evidentment ajuda en aquest ritme i en aquest entrar-hi, no? I en aquest... al final donar voltes sobre uns conceptes, i també crea una atmosfera, no? que també és una mica un desfil que es poden treure d'aquest llibre, també dona com una atmosfera una mica repetitiva, no dic que opressiva, però sí, no? com que hi ha una cosa que es repeteix i que també hi ha com això, com que es pot trobar, diguem, a sentiment de... no es fixa, però no es fixa, no em surten ara les paraules, però d'aquesta tensió, d'aquest individu en aquest entorn que es pregunta què passa, no? Per tant, sí que una mica la voluntat d'introduir aquest recurs també anava, buscava això, no?
Bé, no forces res, en realitat, no? O intentes no forçar res, diguem. Ni els tempos d'escriure, ni diguem els terminis per... t'obligues a fer un poemari cada any. És que justament ara deies això i no m'ha vengut a Nida Vitale, que crec que l'esmentes en el llibre, no?
Sí, que té 100 anys, no 100
i pico d'anys. Sí, i que és una d'aquestes poeteses uruguaianes, no? que imagino que t'agraden,
sí.
Igual que jo i igual que qualsevol que li agradi la poesia. I deia, jo no me'n recordo exactament de la frase, però la idea era que tanmateix tot són incerteses, que no estem a cobra de res, l'únic que ens queda és ser nosaltres mateixos, nosaltres mateixes. Mm-hmm. No? I no sé si com a poeta intentes seguir aquest camí, aquesta màxima.
A veure, relacionant això amb el tema dels tempos d'escriptura, sí que és veritat que, d'una banda, sí, evidentment, com que no és una feina productiva, no fa falta
correcte.
Matar-se.
Com
no?
Ens faltaria, no?
Exacte. Però d'altra banda és veritat que jo, amb totes les coses que faig, allò on funcionen els límits i allò on funciona posar-me dates allò mateixa per fer les coses i em funciona imposar-me horaris, perquè és veritat que si no, aquestes coses que no són, que no les fas obligatòriament, a vegades és difícil trobar-los i trobar un moment. Per tant, sí, jo sí que he necessitat en certs moments forçar-me a dir no, i ara t'hi posaràs, t'asseuràs a veure, a fer alguna cosa, perquè si no és això, també és molt fàcil que es perdi, no? O no deixar espai en aquestes activitats que no són productives, però que de vegades són més productives que pots fer per tu mateixa, no?
Mm-hmm. Com celebraràs el Dia de la Poesia demà, d'alguna manera especial? O?
Sí, mira, justament faré un taller que m'han demanat de fer, que serà un taller de... Li hem posat de nom un taller d'experimentació poètica, perquè no és un taller d'escriptura de poesia, sinó que és més una invitació a jugar amb poemes de diferents poetes, també a escriure una miqueta, però això és una activitat que es fa des de centre d'ensenyament de llengua catalana per persones adultes a Eivissa, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Eivissencs, així que serà una bona manera de compartir aquesta passió i de celebrar-la.
Que bé, Jessica. Per cert, les pròximes presentacions de Esquelet, les tens ja agendades? Ja te queda alguna?
Mira, la veritat és que no, perquè com que el moment per haver-ho fet, sí, el llibre va sortir el mes de febrer, encara està arribant a llibreries, no ha arribat per tot, no? És com que va arribant a poc, però sí que volia fer com a mínim una presentació a Eivissa, ara és mes de març, però al final entre els meus calendaris i els calendaris, que és un mes que hi ha molta activitat cultural a Eivissa, no ha estat possible, i com que després ja abril, les Setmanes Santes, Sant Jordi i tot això, és com, bé, a veure, es pot fer perfectament en maig o en juny, no tenim pressa, així que sí, ja ho farem i espero també poder venir a Mallorca a presentar-lo.
I si no, anirem allà on presentis. El programa és autonòmic, la ràdio és autonòmica.
Exactament.
I jo ja t'he dit que me sent gairebé més eivissenc que d'una altra banda. Jessica Ferrer, moltíssimes gràcies per escriure l'Exoesquelet i per atendre també els micròfons de l'Aviador.
Bé, moltes gràcies a vosaltres per donar aquest espai i aquesta poesia que no sempre en té i és molt agraït.
Moltes gràcies, Jessica. 6:26, continuem parlant de poesia.
Ciutat, flors i neons, els terrers banyats, taxis, peatons, un petit comerç, cromos orientals, saigo desniguls, pes clavellaram, llums intermitents, pinten-se en billat, per devora el llit, ho tens tot tirat. Has obert un ull, veus que encara hi som.
Ho dèiem a l'inici del programa, parlant d'un projecte que combina versos, la veu de Pau de Bon, que ja l'estem escoltant, els versos de Pere Suau, també el piano d'Antoni Bullosa. De Bon canta suau. Pere Suau, com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes ganes de fer aquest programa. Moltes gràcies per convidar-me.
Ah, però s'ha de dir moltes ganes d'escometre el projecte i de fer aquest concert, que espero que també tinguis ganes, òbviament, perquè t'envoltes de dos grans. Clar, a més, ja no sé, sembla una frase promocional, però és de Pau de Bon trenca el silenci fora d'Antoni Font per posar bo els versos de Pere Suau. Molt bé, no? Que trenqui el silenci en Pau.
Sí, és una sort.
És una sort, sí.
És una sort per mi, perquè sabem que la poesia sempre és un cercle una mica reduït, i quan els teus versos són cantats per una veu tan icònica com la d'en Pau, home, tot té més repercussió, més ressò, i bé, sempre és guapo veure que els teus poemes arriben un poquet més fàcil i a més gent. La veritat és que és un autèntic plaer i una sort que he tingut.
I de Pere, segurament molta de gent de la que mos escolta te reconeix, perquè ets també un habitual del programa de Nara Celi entre avui i demà, jugant també un poc en ses paraules, que seria el teu món, no?, amb aquesta poesia. Com serà la poesia que has triat perquè la reciti en Pau i li posi també música Antoni Bullosa amb el piano?
Bé, la primera cosa que he de dir, i que ho deim sempre anar a recitar, és que les peces que podreu veure o que podreu escoltar demà a Falaní, si veniu a bé, no els he triades jo, és a dir, la tria ha estat del pianista. El pianista, cada vegada que jo trec un llibre, l'agafa, i aquells poemes que més li criden l'atenció o que creu tenen una estructura que pot ser més simple per a ser musicada, ell fa el que vol. Vull dir que aquí jo no he fet absolutament res. Quan el llibre està escrit, li passa a en Toni, i en Toni és qui realment, un poc et s'ànima d'aquest projecte, és qui agafa els poemes, els musica, pensa en sa meva veu, pensa en sa veu d'en Pau, i va construint una mica el que és aquest recital. Per tant, jo me deix dur per allò que en Toni va fent i va proposant.
Llavors, Pere, en el directe, la teva participació com és?
Bé, el recital bàsicament podríem dir que té com a tres o quatre parts diferenciades. Sempre tots els poemes tenen un fons musical que ha creat en Toni Bujosa, però sí que hi hauria com a tres parts molt marcades. Un poema que recit jo amb aquest fons musical d'en Toni, uns altres poemes que canta en Pau de Bon, també evidentment amb l'acompanyament musical del piano d'en Toni, i després fem dues peces en què en Pau canta i jo recit d'altres fragments, no? I finalment també hi ha un poema o dos, depèn del recital del dia, en què en Toni el que fa és una interpretació pianística d'un poema. Per tant, va variant, i això fa també que el recital no sigui, no caigui en la monotonia, sinó que va jugant amb aquestes diferents maneres d'apropar-se en els diferents poemes.
Clar, imagino que també hi ha un marge d'improvisació, però assetgeu molt per donar-li forma, diguem, a tot el concepte. I...
Bueno, mos agradaria poder assajar
però,
més,
allò que podeu, però
no sempre és fàcil, però sí que és vera que és un recital que ja hem fet un poc per aquí i per allà, i el tenim ja una mica assajat. A més, ara, relativament d'aquí un mes i mig, ho enregistra, bueno, sortirà com a disc compacte, i hem fet feina d'estudi. Vull dir que ho tenim més o manco rodat, i com tu dius, hi ha un punt d'improvisació, però sí que és vera que més o manco ja el tenim bastant embastat, com aquell que diu.
Per això supos que aneu tranquils, sobretot tu, però bé, els poetes ja també estau en certa manera avesats a recitar davant sa gent, a llegir la vostra poesia de vegades. De vegades no. Davant de trobar-vos davant sa gent, tu com ho tens? Que tal vegada seràs... vull dir, en Pau de Bon ja està més acostumat a escenaris, a molt de públic. En el teu cas, com ho dus?
Mira, jo, és a dir, fa molts anys que faig aquesta feina, precisament amb en Toni fem molt de recitals. Sí que és vera que dins ambients tal vegada més reduïts, però és una cosa en què m'hi trobo a gust, i a més, en el final, la poesia, el naixement de la poesia, quan va néixer la poesia, sempre era recitada i amb música de fons. Per tant, en el final és arribar a l'origen autèntic de la poesia, perquè estan moltes vegades avasats a llegir la poesia, però la poesia sempre hauria de ser escoltada i amb un acompanyament musical. Per tant, jo crec que és allà on els poemes agafen la seva autèntica dimensió, no en una lectura callada a casa, que també és un gaudi llegir així un poema, però tal vegada d'aquesta manera arriben a qui on el poeta li agradaria que arribassin. Jo crec que és una combinació que ja dic, que des de la Grècia antiga ha funcionat així.
Que bé, Pere. I demà, centrades lliures, centrada o s'accés en aquestes portasses a casa teva, en certa manera, les portasses de l'hospici de Felanitx. Hauràs piano? Com serà? Serà tot buit, cru, només amb voltros o...?
Bé, aquest recital, la veritat és que el tenim, el movem en dos formats, un format piano i veus, i un altre format en un quartet de cordes. Quartet de cordes demà no hi pot ser, i serà una cosa una mica més pura, per dir-ho de qualque manera, i el que trobareu demà, si vulguin venir a Felanitx, és un piano i dues veus que intentaran transmetre l'emoció del poema, dels diferents poemes que farem. Aquesta és un pot ser idea.
Que bé, Pere. I quanta de gent creus que s'hi podrà acostar i sentir-ho bé?
Mira, avui de matí m'han enviat de Felanitx que a la plataforma per fer les reserves, a la plataforma online, havien fet una previsió de 150 places i de moment ja n'hi havia 140 exaurides.
Què dius?
I m'han dit que queden aquestes 10 places per fer reserva online i que, a més, hi ha 50 places per a aquella gent que hi vulgui anar en el mateix moment. En principi, la idea és aquesta, un aforament d'unes 200 persones, és allò que esperam més o manco demà, I és un poc ja, no vull dir el límit d'aquest recital, però gairebé, perquè mos agrada mantenir aquest format una mica íntim, proper a l'espectador i que aquella persona que ve a escoltar senti molt a prop la poesia. Aquesta és una mica la idea.
Idò, serà un dia màgic, sens dubte, amb aquest retrobament vostre i amb tota aquesta gent. Mos has de dir quina és aquesta pàgina on se poden reservar aquestes entrades?
La pàgina és Ticket IB Felanitx, si posau això en el cercador
ja
Ticket IB Felanitx ja surt l'enllaç, i ja dic, em sembla que online estaven pràcticament exaurides, però sí que la gent s'hi pot apropar. Els organitzadors ens han dit que si hi hagués més gent d'aquestes 200 places sí que hi haurà gent que podrà estar dreta, però que el que és l'aforament de sa gent estan parlant de 200 persones. Però vull dir que si s'atraca més gent segur que ho podrà escoltar, però ja segurament no de segut sinó de dret, però bé, és a dir, tampoc no és un recital que sigui llarguíssim, més o manco és un recital que dura una hora, per tant, si qualcú s'hi vol apropar segur que hi haurà espai.
Idò, això serà demà a Felanitx, però encara quedaran altres dates. Dia 19 d'abril a Andratx, 29 de maig a Inca. També està prevista el mes de juny a Raixa, dia 20, dia 14 de juliol al Castell de Bellver, a Palma, i dia 28 d'agost ja sereu a Catalunya. Però abans passareu també pel programa.
Idò, moltes gràcies.
Exacte.
Pere, enhorabona pel projecte.
Moltes gràcies a vosaltres per donar difusió a la poesia que el dia de demà, que és el Dia Mundial de la Poesia, el celebrem tots en poemes i en versos i en paraules, que crec que és important en temps com aquests.
Gràcies, Pere. Vinga.
Pere, sí,
36.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
S'aigua desnigols, pas clavellaram.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports en Joc. Benvinguts.
Segueix amb Esports en Joc del del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
Vine'm a buscar sa veradero, una bossa jo duc de ben lluny, dues manutxes monedero, anem a fer un beure i que em donis a llum.
Ja són les 6 i 38 minuts. Aprofitem ara per saludar l'en Carlos, que no havíem tornat a xerrar amb ell d'ençà que ha publicat el seu darrer disc, Nova Ebussos, en el qual fa, bé, com una, això que feis als artistes. Carlos, com estàs? Benvingut.
Hola, bones, què tal?
Molt bé. Idò, explicar com et sa vida, repassar diferents etapes, cicles i moments, que a més tu també ho has escenificat ho has mostrat també en el disc a través de diferents capítols, tres capítols. Escoltam ara Sa Tornada, aquest primer capítol en el qual podria dir que expliques com va ser aquesta tornada a Eivissa, no? Després d'haver viscut a Catalunya un temps, aquesta part idealitzada de Sa Tornada, no?
Sí, 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 totalment. Va ser un poc... O sigui, el disc el vaig escriure un any després d'haver tornat. Bueno, el vaig acabar un any després d'haver tornat i és un poc el meu sentiment, això, de tornar a una illa pues, on tinc idealitzat els meus records de l'infància i dels paisatges que ara sempre recordava, però que malgradament tot ha canviat bastant.
Clar, quin temps vares estar fora d'Eivissa?
Bé, doncs quasi 10 anys. Al final de normalment estudiar, em vaig quedar per feina i ja quan la feina em va deixar tornar, doncs hi vaig tornar. Però vaja que... és difícil estar-hi aquí, també t'ho dic.
I ho crec. Tornar, clar, supos que li passa a molta de gent que estudia fora o que se'n va a viure fora un temps i sempre vol tornar i tornar i tornar. Fa enveja tanta de gent que ve en tantes ocasions, tant de turistes, i que nosaltres no puguem viure aquí. Llavors, a Tornada, com expliques també en un altre tema, que se diu Es Pou, que és allà on comença el segon capítol, bé, és la realitat un poc, no? Trobar amb aquest dia a dia que, jo que sé, a més en hivern a Eivissa sí que se nota, no?, un poc aquesta diferència en l'estiu.
Claro, jo durant tots els dies faig un símil entre el que sent a Eivissa i el que sent per una persona estimada i de més. I en el Pou justament compta això, en plan, com tot se'n va, o sigui, tot aquest ideal es trenca, es cau i pues, en fons d'alguna manera i com visc aquest enfonsament. Ja sigui per lo que vaig a la illa i per lo que estic passant potser sentimentalment i tal.
Sí, a nivell personal, com tu dius, sentimental. Exacte. Bé, tot això, com tu dius, has pogut dedicar un any a compondre aquest treball Nova Ebussos, que a més avui aprofitam, de fet ja el vas publicar fa un parell de mesos. Sí. Com ha estat aquesta arribada? Què t'ha dit la gent, els teus seguidors, com l'estar visquent tu?
Doncs molt bé, sí. És una pena perquè al final és una cosa com molt eivissanca, molt de la illa, en plan, tinc moltes referències d'Eivissa, faig molts d'Eivissa, i dic que és una pena perquè fora d'Eivissa l'han rebut increïble, i aquí falta una mica, jo crec, en plan, falta una mica que s'escolti un poc més, que la gent ho entengui un poc més, però bueno, no sé, i m'han fet molt més cas a mitjans, com ara, pues, ja comencé de Mallorca, a mitjans de Catalunya, mitjans de Madrid, inclús. Per tant, me falta un poc més aquí a la illa. No sé, falten nous relats, jo crec, que a Eivissa. Ja no només per fer molt música, sinó per altres companys. I no sé, falta canviar un poc aquest xip de contar històries sobre Eivissa.
Sí, trobes. No ho sé, perquè clar, és vera que també vas tenir o tens encara aquesta època amb Púnics. Vull dir, en tornar va ser com un moment de fer molt de projectes, molta música, trobar tal vegada aquesta font d'inspiració, no? Que enyoraves, aquestes sensacions de fer 10 anys enrere que bé, que supos que senties moments puntuals, però no de manera permanent i rutinària, no? Finalment, claro. En el disc, així com ho expliques, la cosa acaba bé, un poc au fènix, que tornes a retrobar el teu camí, a més amb aquest tercer capítol que has anomenat Eros i que ja dona pas en aquesta part final del disc, molt més ballable, animada, no? Molt sí, més viva.
Sí, sí. Sí, bàsicament Eros és un cant d'esperança, és un compromís que, sí, les coses no estan com un voldria, però al final, perquè estiguin com un vol, pues, al final has de lluitar, has de posar-te a mençar l'obra i llavors i en aquest s'està.
Idò, en Carlos presenta aquest disc demà a Santa Eulària. Avui també en volíem parlar a l'Aviador, a repassar també altres actuacions que farà.
Perdona, es diumenge.
Ah, es diumenge, perdona.
Sí, perdona.
Ai, gràcies per corregir-me. Idò, el diumenge, a quina hora serà?
Les 8 de la tarda.
I doncs segurament m'arranyarà també en David Ventura, perquè ell també ho té a la seva agenda escrit i bueno, ell segur que ho té ben dit per aquest diumenge, com dèiem, a Santa Eulària, la música d'en Carlos, que és música més aviat electrònica, però que també té aquestes parts de música tradicional, no moltes, però aquesta. I d'aquesta part tradicional l'havien de posar, Carlos. És algú que, sí, 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 que hagis conegut o simplement una referència que has trobat?
Sí. Jo, per produir aquest disc, el que vaig fer és agafar... Bueno, a la música urbana i tot això s'agafa molts de samples. O sigui, agafar cançons que ja existeixen, parts de cançons que ja existeixen, i allí fer, pues, fer de les teues. I fa un any així, bueno, vaig aconseguir un disc de Nalan Lomax, que eren, pues, gravacions de, pues, de cants populars d'Eivissa i Formentera, que va gravar en els anys 50, i vaig utilitzar aquest disc per, pues, per treure molts de samples que estan en el disc, que moltes vegades ni es noten, però bueno, que va ser una font d'inspiració molt, molt grossa, aquest disc de Alex Lomax. Alan Lomax, joder, quin nom és difícil.
Està bé, idò, haver trobat també totes aquestes parts més nostres, més pròpies.
Sí, sí, sí.
I bé, encara sentirem un poc de la música de Nova Ebussos, Carlos, però volia també fer referència en aquest tema darrer que has publicat, que és Cau Menuda, en el qual també has volgut trascar una miqueta en aquestes arrels i fer aquesta versió lliure de la cançó Duc, que bé, té un títol sí, més llarg, que si en d'Eivissa segurament la coneixes, serà a Cau Menuda, amb la Sara, amb una altra artista. Conta-mos un poc.
Sí, res. Aquesta cançó va sortir, bueno, principalment perquè les guitarres de la Sara a Cau Menuda de Uc me flipaven i sempre notava que allí podia afegir-hi alguna cosa, mai treies que, i durant el disc no vaig utilitzar, i més endavant vaig tornar a caure i, bueno, pues, començant a jugar vaig treure pues, les melodies aquestes de la lletra i de més. I llavors, la Sara és una amiga meva de Barcelona, que, bueno, que ja no es dedica a fer música ni res, però canta molt bé, i es va sumar a fer la cançó. I llavors també vaig tenir la sort de comptar amb una altra amiga per fer el videoclip, ella ballant i de més. No sé, o sigui, al final pues, també ho veig un poc com... un poc mi despedida a totes aquestes referències sobre Eivissa, perquè ja, bueno, ara vull dedicar-me a altres coses en el musical. No sé, però així una forma política de tancar-ho.
Però què dius? Ara deixes aquesta etapa?
Sí, el que vull és seguir fent música, però ja... pues no sé, quizás no es referencien tant a cultura eivissanca i provar coses noves. Jo crec que ja he fet suficient.
Ja t'has saturat un poc, però te diràs Carlos igual, no te canvies el nom artístic ni res.
No, diré igual, però que ja no seré tan passat en suprema i
bé, està bé, vull dir que tot són etapes. Anem a escoltar un bocinet d'aquesta peça que fas en la Sara, aquesta versió de la cançó Duc.
Confiar.
Molt bé, idò, aquesta és una de les peces que probablement en Carlos tocarà també aquest diumenge a Santa Eulària, com molt aviat mos dirà també en David Ventura i en Carlos, que una vegada van tenir la sort que va venir als estudis, va fins i tot cantar en directe, queda pendent per la pròxima.
Quasi. Seria genial, ho passa molt bé.
Que bé, idò, m'encantaria que tornassis. Carlos, moltes gràcies. Ara repassaran també el teu concert a l'agenda, que queda sempre els divendres cap al final del programa. Que vagi molt, molt bé i estem en
moltes
contacte. Gràcies.
Vinga.
Que vagi bé. Adéu.
IB3 Ràdio és actualitat.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
Idò, 10 minuts perquè siguin les 7. Gavi Rodas, com estàs?
Muy bien, muy bien.
Hi ha molta cosa pel cap de setmana.
Aquí a Palma hi ha tres coses, però potentes les tres.
I a Mallorca?
I a Mallorca, pues, supos que hi ha més coses, però esto se queda fuera ya.
Què vol dir? Idò, David Ventura, a Eivissa i a Formentera sí que hi ha cosa, eh?
Moltíssimes. Ja setmana si no hi ha res i, en canvi, avui hi ha sobresaturació.
Idò, si vols, començant per tu, David, i a més...
Sí, mira,
digues.
Anem per la via ràpida, si volem dir-ho tot. Mira, comencem avui divendres. Nick de Rock Duo, en grups arribats a València, els 14, 14 Tons of Rock, Vipers i Zebras, actuaran a la sala Ja està bé a partir de les 8:30. I demà també tenim moltíssima música. Per exemple, demà a la tarda és la cloenda del Festival Mal del Cap. S'entregaran els premis als millors curtmetratges i, a més, actuaran, per una banda, els eivissencs, Animals Marins i després el duo d'electropop Hidrogenés. S'ha de dir que jo, aquest és un dia que fa mesos que el tinc senyalat en vermell,
ja
alhora aquest duet, i els estimo absolutament.
Ja, doncs, no m'escoltar-los. Un segon. Preguntamos a qué te dedicas y nos dijo soy una caja registradora, soy una caja registradora en la feria anual de los sintetizadores. Le dejamos probar nuestro nuevo vocoder, se acercó al micro y dijo soy un vocoder. Idò, Hidrogenés amb Animals Marins, sí, sí. Com us expliquen, David, que bo, no? Apuntat...
No, i un vocoder. Sí. A partir de les 5 de la tarda a la plaça del Parc. I si us agrada més el punk, teniu l'alternativa del Macagundena Fest, un festival autogestionat amb les actuacions dels Furs, Insurrector, Concordati, Punkinetti i Graviel. Serà també a partir de les 5 de la tarda a l'Aratos Studio de Sant Josep. Dissabte, Formentera celebra les Falles, amb uns dies de retard, però les celebra d'una manera espectacular, amb Arena Popular, tarde amb DJ Negrito, actuació de Los Varadero i a la nit Festa Caribe Mix. Això serà a la plaça d'Europa d'Espujols. Després també tenim llibres perquè Santa Eulària de Riu celebra Lit Eulària, que són portant autors de bestsellers que expliquen un poc sobre els seus secrets de l'escriptura i signen llibres. Venen Santiago Díaz, autor de la saga de l'inspector Indira Ramos, i Maria Oruña, de la saga de Puerto Escondido. Serà a partir de les 7 de la tarda a Santa Eulària, i a Formentera hi ha trobada entre elles amb escriptors de les Illes Pitiuses, amb Eva Tur, Carles Fabregat, Yolanda Bonet, Neus Costa, entre altres. Llegiran els seus textos i parlaran amb els seus lectors a la biblioteca Maria Villan Gómez de Sant Francesc de Formentera a les 7:30 de la tarda. Dissabte a Formentera també hi ha el Festival de Manga i Anime en Català, al Casal de Joves de Sant Francesc, i diumenge ens visita en Carlos, que ho ha estat parlant amb ell,
sí.
Que presenta el seu disc nou, Abusos, Burgos, al Teatre Espanya de Santa Eulària, a partir de les 8 de la tarda.
Que bé, David, i no, moltíssimes coses. Encara no
sí,
havia...
Sí.
Superbé, i a més el concert d'hidrogeners i d'animals marins, que tots dos són molt bons, també molt important. Nanna Gornés sí que mos ha deixat un missatge i se disculpa, la sentireu ara, perquè havia de ser a un altre lloc justament d'ara, però mos ha fet un resum de l'agenda de Menorca que escoltau ara.
Hola, hola. Primer de tot vull excusar la meva no presència, ja que aquest cap de setmana soc part activa de l'agenda cultural de Menorca i per això no he trobat de moment la manera de desdoblar-me. Començ amb el quart festival de manga i anime en català, a Ciutadella. Això és demà tot el dia a la sala multifuncional a partir de les 10. Jo, com a filla dels 90 i gran consumidora de manga, ho reivindic profundament, així que demà tothom a la sala multifuncional a partir de les 10. També tenim Sobreabundància teatral, Petites tragèdies, una obra d'Iguana Teatre que revisa, és una revisió contemporània dels clàssics de Pushkin. Això és avui mateix en el Teatre d'Esborn, i en el Teatre d'Esborn, l'endemà, també hi trobareu Todo lo Posible, que és un espectacle bastant premiat de 9-1, una companyia que ja ha passat altres vegades per Esborn i sempre ha agradat moltíssim, i en aquest cas fan una peça que revisa una mica la relació que tenim amb l'èxit i la necessitat d'aprovació. Molt en la mateixa línia hi ha Scroll, que és una peça de la companyia mallorquina de dansa Una i Una. Això és demà dissabte en el Teatre Principal de Mo, i com us dic, és una immersió coreogràfica cera digital i és imaginari col·lectiu que tenim de les xarxes socials. O sigui, una mica monotemàtic, però són, ja sabeu que és una qüestió que dona de queixerrar. Més coses, un pot de música, continua el festival de jazz, que sempre marca les nostres primaveres aquí a Menorca. Ho fan aquest cap de setmana a Mercadal, a la sala multifuncional, demà dissabte a les 8:30, amb Alberto Conde Trio i la Big Bang de Mercadal. Si bé és una proposta de jazz, també incorpora música tradicional amb aquesta Big Bang, i hi ha una connexió de modernitats i arrels culturals. Més coses, a Ciutadella celebren el Dia Mundial de la Poesia, amb Pluma, que és un duet poètico-musical que el conformen Natània Aguilera i Mamà Fiera. Mamà Fiera ha guanyat concursos europeus de slam poetry i és realment una fantasia sentir-la en directe. Això és demà dissabte a les 8:30 en el Casino de 7 de gener. I acab amb una proposta de set jornades contra el racisme i la xenofòbia, que cada setmana tenim aquí en Antumi Tosaihe, que és un estudiós africanista, i demà de 10 a 1 oferirà un taller gratuït sobre educació antiracista davant de l'auge dels discursos d'odi, super necessari i un personatge molt interessant. Així que en tenim per tots els gustos.
Que bé. Idò, moltes gràcies a Anna Gornés per aquest resum. També hi ha molta cosa a Menorca. I a Mallorca, Gavi, què tenim?
Sí, abans t'he dit que no havia res a Mallorca, però hi ha una cosa molt important a Inca, que és demà li fan un homenatge a en Juan Ramón Bonet, que és el hermano de María del Mar Bonet. Juan Ramón Bonet fue el primer músico mallorquín a entrar en el 16 jutges, hace ya un tiempo de esto. Se dedicó a la canción durante una etapa, hizo canciones interesantes como L'Amo Perdut, y mañana le hacen un homenaje por todo lo alto.
A Inca,
en el Teatre Principal, a partir de les 7, estarà Serrat, sí. Antoni Parera Fons, ¿quién más? Bueno, muchísima gente, tampoco quiero descubrir
claro,
yo.
Porque...
Quien quiera que vaya, el precio vale 15 euros y vale la pena.
Volve.
Luego también hay que preparar los pinceles. Los amantes del arte contemporáneo mañana tienen una cita con la pintura y la escultura y demás disciplinas artísticas. Se celebra el Palma Branch. Yo recomiendo empezar por el Solleric, donde Donna Ferrato, que es una fotoperiodista que lleva 40 años denunciando la violencia doméstica, la violencia de género, como quieras llamarlo, el pegar a la mujer, pues son fotografías de denuncia impactantes y necesarias, ¿no?, para acabar con esta maldita lacra. Y acabo con música. En el auditorium, dentro de un ratito, a las 8:30, un grande del jazz latino, Paquito de Rivera, hace un concierto acompañado de dos monstruos también, como son el pianista Pepe Rivero y el Víbara fonista, lo digo bien, Sebastián Laverde, un recorrido por toda su discografía que se dice pronto son 40 álbumes.
Wow. ¿Y tú ibas en Paquito de Rivera?
Yo iré al Palma Branch por cuestiones laborales.
I de això serà demà, ja sabeu que a part d'art també a Branch hi ha alguna cosa per picar, diuen, no?
Huesos d'aceituna, bàsicament.
I res, aquí ho deixam, Gavi Rodas, gràcies, David Ventura. Una ferrada molt forta, balla molt, demà ja mos envies qualque vídeo. I David ja no hi és perquè ja ha anat directe cap a aquest concert de demà amb Animals Marins. Ho deixam aquí, recordeu que tornem dilluns a partir de les 6 amb més propostes de cultura a l'Aviador amb tot el nostre equip. Que passeu molt bon cap de setmana. Adéu.
Que en aquest tipus